entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Un anys amb tu.
El dia amb Marta Grau.
I 5 minuts, ens atam tercera i darrera hora de programa i volen comentar-vos que les xarxes avui encara van plenes amb una nova actuació de l'Oreja de Van Gogh que ho ha tornat a fer, no convenç els seus fans.
La polèmica acompanya el retorn de Maya Montero a l'Oreja de Van Gogh, que el grup ha començat aquesta setmana els concerts a Madrid, en dediquen totes les entrades exaurides, però també amb molta conversa a xarxes per l'estat vocal de la cantant. Després de gairebé 20 anys fora del grup, Maya ha tornat com a vocalista de la gira del 30 aniversari de l'Oreja de Van Gogh, i el retorn ha estat tan emotiu com controvertit. Hi ha fans que celebren aquest retrobament i l'ambient nostàlgic dels concerts i d'altres que critiquen que la cantant no està en el seu millor moment vocal.
I de fet alguns vídeos dels primers concerts s'han fet ja virals en comentaris molt durs a les xarxes socials, però també hi ha hagut una gran onada de suport cap a Maya Montero, especialment per la seva vulnerabilitat damunt l'escenari després dels problemes personals i de salut mental que ella mateixa ha explicat en els darrers anys.
La premsa també està dividida. Hi ha crítiques que parlen d'un concert irregular, en desafinacions i moments tensos, però d'altres destaquen precisament la càrrega emocional del retorn i la connexió amb el públic. El País, per exemple, el diari defineix el concert com el triomf de la fragilitat, mentre que el diari L'Espanyol titula l'esperpèntic naufragi de Maya Montero a Madrid. L'Oreja de Van Gogh paga que ha engegat Leire Martínez. En qualsevol cas, el que queda clar és que l'Oreja de Van Gogh continua generant emoció, debat i, sobretot, molta nostàlgia. No sé com valorau aquesta polèmica a xarxes. Ja n'hi va haver quan varen fer el concert de tornada a Bilbao i ara n'hi ha en aquesta gira per Madrid.
Ho he comentat a l'inici i aquí sí que podem dir, tot i que a vegades podem ser flexibles en els nostres arguments i a mesura que anem païnt una notícia, no? Podem aportar diversos matisos, però jo crec que aquí li s'ha sortit cara la decisió al grup, és vera. Jo crec que l'Oreja de Van Gogh s'han venut.
Me sap greu,
i crec que el karma els ha posat en el seu lloc i està passant això perquè no... Si érem bon amics, en sèrio, després de tots aquests anys amb la Leire, d'un dia per l'altre la substitueixen i ara tenen el seu resultat i és un poc el que es mereixen. Me sap greu, però jo ho veig...
Sí, no, nosaltres ja vam manifestar més d'una vegada que no.
Marta Grau, venjativa, diria.
Sí, no, venjativa no, però nosaltres és veritat que ja hem manifestat en més d'una ocasió que nosaltres aquí som Team Leire, però sobretot som Team Leire no només perquè canta beníssim, sinó perquè també la manera en què s'han després d'ella després de tant d'anys, com a primera veu de... Sí. Sense indemnització, sense avís previ, sense agraïments, de males formes, de mala manera... No, això no se fa ni amb un company ni en lloc. Vull dir que els drets i la dignitat per damunt de sobre de totes les coses.
No se fan de companys ni se fan amb una persona que te trobis saturada de l'autobús.
Ni ningú,
és a dir, no s'hauria fet ningú, però nosaltres som Team Leire i Team Justícia.
Exacte.
És allò que mos caracteritza.
En qualsevol cas, en tot, sempre hi ha dues mirades o dos punts de vista. Jo abans vos comentaves que ja no sé si això és polarització o és dues maneres d'entendre i de fer titulars, perquè t'ho explicaven, no?, que s'ha fet dues lectures, però pensa, en qualsevol cas, que molta de gent, sobretot els que van en el concert, tenen un sentiment de regressió en el passat que els pot més la nostàlgia que qualsevol cosa.
Vull dir que... Això, mira, t'ho podria comprar respecte als fans, no?
Sí,
que
clar.
Els fans diuen, sí, volen tornar a sentir a Maya, però jo estic segura que el grup No, no me refereix a Maya, sinó a la resta de components del grup. Quan arriben a casa seva, quan se fiquen al llit, hi ha una petita part que els diu què han fet, què han fet, o que llegeixen, no? I miren les xarxes socials, veuen què és el que opinen els fans, també la gent és molt, molt cruel per les xarxes socials, i jo crec que se plantegen si realment han fet bé, o vull pensar que s'ho plantegen. No penseu?
Jo ja t'he dit que no, que jo, tot el contrari, jo penso que arriben a casa seva i no saben, no són capaços de fer autocrítica, i de fet ells pensen, ostres, han venut totes les entrades, una gent ha d'anar a escenari, en els concerts, això fa que passa molta de caixa, que se parli de nosaltres, i de fet hi ha una imatge molt impactant, que és quan en Xavi, que és pianista i lletrista, toca amb Maya una cançó així com a molta intimitat, no? Aquest guapa que diuen que ell li va escriure a ella perquè diuen i conten les males llengües que ell està profundament enamorat de Maya. I jo penso que ells ho viuen com si fos un èxtasi i que pensen que anestesien en el públic.
O sigui, que s'ho tenen cregut i no, sí, no fan autocrítica. Sí. Aquesta és la valoració de Joan, a Xisco.
Pot ser per això hi ha tan poca feina prèvia d'assajos o de preparació en aquest concert. Jo, la nostàlgia la puc comprar, però també la nostàlgia de tenir certa qualitat musical. Pots anar a un concert, però per escoltar les cançons no tornen joves. Jo no crec que tornen amb 30 anys enrere.
No serem immortals.
I, no, ni immortals ni guapes. Però, tot i així, quan va a un concert que no són barates les entrades, demanes un mínim de qualitat. I crec que és allò que no està oferint el grup.
I que en 20 dies, per aventura,
i només dir una cosa. Els Globus, Oreja de Van Gogh, veurem si tornen a fer una segona remesa de concerts si els hi va tan bé. Perquè el tema que van presentar per Nadal, és cert, que va ser un exitarro nadalenc, però tot d'una set xifres de reproducció en Spotify se varen anar desinflant a mesura que passaven set setmanes. No varen aconseguir un himne, varen aconseguir una novetat. Varen aconseguir, un single. Veurem a més si amb aquest concert es passa tot.
Veurem i veurem si tornen a protagonitzar aquesta secció del nostre programa, que és el de què parla tothom, i si tenen el rànquing de ser el manco els més populars, juntament amb Rosalía i Bad Bunny, que ja sabeu que són habituals d'aquesta secció. Però el que comença a ser habitual, de veres, és que no m'ho puc creure, no que fico a la Fontana de Trevi. Què està passant? Mireu.
Sembla una nova moda. Un altre turista ha decidit fer un cafico a la Fontana di Trevi i recorden, quan ja vàrem parlar fa un parell de setmanes quan vàrem mostrar-ne un altre, que les multes per nedar en aquest monument són de 500 euros i que també poden arribar a incloure la prohibició de visitar el Centre Històric de Roma durant una bona temporada. T'ha impactada, Marta Grau.
Sí, mira, m'he quedat analitzant les imatges.
Veiem una dona amb un top vermell i uns shorts negres que s'atira, fa com un cafico, pega dues braçades, arriba fins a una de les estàtues i torna enrere.
Hi ha una persona enfadada, no? Per això m'he quedat bocapedada mirant les imatges. Al voltant d'aquesta turista colombiana hi ha una persona que li està dient però què fas? No?
I somo que l'estan registrant.
Exactament, i somo. Aquesta gent no va veure les xarxes socials fa unes setmanes, no llegeix les notícies, no sap que se pot enfrontar una multa de 500 euros, perquè per fer-se gràcia, de
però veres. Però pot ser per fer-te viral, consideres que 500 euros són una bona inversió. A lo millor és que la multa per nedar a la Fontana di Trevi hauria de ser diferent. I també han de començar a aprendre a respectar els monuments, ho dic de veres.
Això afecta moltíssim, la Fontana, un patrimoni.
La Fontana no té per què patir que tu tinguis un cot de calor, que, mem, si fos una qüestió de vida o mort, escolta, que se tiri la piscina no s'afont i ja mirem de resoldre-ho en l'Ajuntament de Roma, però d'entrada aquesta dona se la veia ben cofoia, de fet ha tingut temps d'entrar, sortir, que li quedi més vídeo, etc. No ho sé, no on és vandalisme.
No, en quin serà... Entenem que hi ha onades de calor, que les altes temperatures han estat molt presents a tota Europa aquesta setmana per les anomalies tèrmiques, però, per favor, que no ha de patir el patrimoni, i molt manco patrimoni d'aquesta magnitud com és la Fontana de Trevi. Pues contant més coses. Cada primavera està passant a molts indrets, Palma n'és un exemple, viu un fenomen que és l'arribada de desenes de moixos acabats de néixer que necessiten atenció urgent. Molts apareixen abandonats, molts apareixen sense mare o en situació molt delicades.
Sí, Marta, i enguany l'Ajuntament de Palma ha fet una crida pública per trobar famílies d'acollida que puguin cuidar, tenir cura d'aquests cadells lactants durant les primeres setmanes de vida. I per això avui volem entendre millor aquesta realitat. Que implica gestionar colònies felines, com funciona el sistema d'acollida i també quin impacte té l'abandonament animal aquí, a Ciutat.
I per parlar-ne ens acompanyen en Sebastià Pujol, que és director general de Benestar Animal de l'Ajuntament de Palma. Molt bon dia.
Bon dia.
I també tenim en Joan Suau, que és veterinari de Son Reus i ell és l'encarregat de la gestió de les colònies felines. Joan, com estàs?
Bé, bon dia.
Bon dia. Començarem per en Sebastià i volia demanar-vos si aquesta crida per trobar famílies d'acollida arriba perquè la situació era especialment complicada aquests mesos i sobretot què passa ara mateix amb els mossos letants a una ciutat que no és petita com les cases de Palma.
Bé, aquesta crida se fa perquè hem de pensar que aquests animals, com més aviat tinguin, diguéssim, contacte amb els humans, és una millora per ells i pel seu benestar, perquè si no són moixos que tenen, són animals que tenen, diguéssim, no se tornen, diguéssim, són un poc ferals, si ells no són manipulats per persones des que són nadons i això, i això també el que fa és tenir més opcions a l'hora de que puguin ser adoptats. Què passa? Tenim una sèrie de mesos que són des de finals de febrer fins a juliol, que són l'època reproductora d'aquests animals, dels moixos. I què passa? Clar, cada dia rebem nierades d'aquests animals a Son Reus i anem un poc sobrepassats. I vàrem pensar que la ciutadania mos podia ajudar en aquest sentit, primer de tot, a donar-los el que ells necessiten, que és amor i un benestar animal, perquè, clar, nosaltres en el centre ja no deixem de... No podem, a lo millor, donar-los tota l'atenció constant que a lo millor s'hauria de tenir o que li pugui donar una família o una persona. Hem parlat abans d'aquestes persones sèniors o aquestes persones, o ara les famílies que acaba l'època escolar, hi ha aquesta sèrie de mesos que si s'enduen un nadó de moixet a casa, doncs mos poden fer una gran labor tant per l'animal com també per la ciutadania.
I mira quin entreteniment, fora pantalles, un estiu dedicat, no?, a tenir cura d'un petit moixet. No me puc imaginar millor estiu, no? I a més donar una mà.
Per tu, la felicitat absoluta.
Absoluta, absoluta.
Ara tot no parlarem de com fer per adoptar o per tenir a casa en acollida un d'aquests moixets, però li volia demanar a en Joan, no?, quin nivell de cures necessita un animal tan petitó, sobretot perquè, clar, hem d'anar tanto, hem d'anar alerta, que no només és tenir-lo a casa i ja està. No. És una sèrie de responsabilitats de cara que aquest animal no només tingui amor com d'en Sebastià, sinó també una sèrie de cures necessàries i vitals.
Totalment. Quan arriben les camades, nosaltres fem una primera inspecció, ¿vale? Veiem quines necessitats tenen, quina edat té, saps? I se posa el millor possible per anar a casa seva, bueno, a la casa d'acollida, ¿vale? En les millors condicions, pues, que no duguin paràsits, ¿vale? I que estiguin sanitàriament correctes, ¿vale? I a casa necessitem aquestes cases d'acollida perquè tenen moltes necessitats, molt sovint han de prendre llet, és com un nadó, ¿vale? Cada X hores, vale, pues se li ha donat una toma.
Cada quantes? És que això ho han de saber, perquè molta gent tal vegada diu, mira, jo m'ho vull afegir,
totalment.
Però s'ha de saber que és una responsabilitat.
Depèn de les setmanes. Les primeres setmanes, potser cada 3-4 hores s'ha de donar, vale? Cada 3-4 hores s'ha de donar de menjar, vale? I després de donar de menjar, també s'ha de fer net, com si fossis sa mare, vale? I perquè si no, no tenen ells encara, no fan pipí i caca autònomament, sinó que els hem d'ajudar.
Has d'estimular-los.
Hem de fer com sa mare, m'entens? Perquè no són autònoms, vale? També han d'anar alertes en les temperatures, que amb la calor que fa no és tan així, però que una de les causes de debilitament és hipotèrmia, vale? Clar, nosaltres ja pues, tenim els mitjans, vale? Tenim ara les incubadores, tenim tal, per donar-los en les mateixes, en les millors condicions i que pugui ser el més fàcil possible tenir-los a casa, vale? I tenir el nostre suport si passàs qualsevol cosa, que són molt petits, són vulnerables, vale? I i tenen tot el nostre suport.
I com han arribat aquests moixets a Son Reus? No sé si tots són abandonats o si és que sa mare els ha també deixat de banda. Si són de colònies controlades o si és de gent irresponsable que té camades a casa i que els adults Son Reus perquè no se'n vol fer responsable. O...
A veure, hi ha una mica de tot, vale? És a dir, hi ha una mica de tot, vale? La majoria són, jo sempre dic, els casos després són individuals, vale? Normalment són moixets que de vegades troba la ciutadania que també he de dir aquí que han de donar un marge perquè de vegades la moixa s'ha mogut per X circumstància i torna per els quissons, vale? I normalment ha passat algo amb sa mare, vale? Oh. Perquè quan són tan petitons, és a dir, algo ha passat perquè sa mare normalment té sa cura, vale? Dels quissons. Però si veiem que no se fa càrrec, que no torna, que realment no els se poden deixar desatesos, és pues quan s'actua i tal. De vegades també la ciutadania els sedú, m'entens? Que aquí és bon, a lo millor han de tenir un poquet de cura, cridar-mos, veure què feim amb aquest cas en concret.
Sí, perquè per ventura li llevam els cadellets a la mare.
I ho han d'evitar, això, m'entens? És a dir, que han de, cada cas individual s'hauria de tractar com a tal, ¿vale? Però la majoria, ja t'hi dic, són... circumstàncies que ha passat, que sa mare fui per lo que sigui, i estan desatesos. Vale? Normalment, quan és un particular... Clar, és que un particular, en principi, no hauria de tenir moixets. És a dir, sa llei, sa nova llei vigent del 23, vale? Tot moix ha d'estar xipat, que això és una novetat d'aquesta darrera llei, vale? I si has de reproduir, hauria d'estar en un registre de reproductors, vale? Perquè, clar, el que es fa és controlar la població de moixos, perquè se reprodueixen molt, i després mos trobam...
En situació com aquesta, no? Que tenim molt de cadellets que necessiten que qualcú els doni estima i també cures. Sebastià, la figura d'aquestes famílies d'acollida, la veritat, jo la desconeixia, és poc visible, avui la donam a conèixer una miqueta en aquest programa, però és vera que també juga un paper realment important dins del sistema de protecció animal, no? Ara que en parlaven d'aquesta llei i d'aquest departament que té l'Ajuntament, que també fa un temps no existia.
Sí, bé, nosaltres estem fent una gran feinada per, diguéssim, dignificar el que era l'antic Son Reus, perquè l'antic Son Reus tothom se pensava que jo era com si fos una presó, i des de que, bé, li van donar una volta, que era el Centre Municipal de Protecció Animal de Palma, pues estem totalment volcats amb el benestar animal. Com ve de en Joan, s'estan fent una sèrie de millores, tant a quiròfans per donar suport en aquests nadons, s'han comprat incubadores per donar, diguéssim, les primeres, així com arriben els moixets o qualsevol animal, per li donar tots els mitjans que tenim i totes les necessitats que hi tinguin, i el que s'ha de dir és que, clar, les cases de acollida fan molt de bé aquests animals, perquè només que sigui poder-les tenir una setmana, poder donar-los un plus de cuidats, de tenir aquests animals, una sociabilitzar-los més, etcètera, etcètera, li dona un gran percentatge de que puguin tenir més possibilitats de vida. Perquè, clar, si arriben en el centre, segons a quina hora arriben, anem molt de pits desbordats. Avui mateix n'han entrat de 7 de nadons. Què passa? Això també fluctua molt. Segons els dies n'entren més, dies n'entren manco, perquè, clar, ara estem en plena època reproductora i és això, la crida és que si... clar, un veïnat sent un moixet a dins una zona verda o dins un lloc... Que esperi un poc, perquè molt de pits el que fan les moixes es desgafen, si se senten un poc amenaçats a dins casa seva, les mouen de lloc i després van una altra pica per aquests cadells. Una altra cosa és que tu trobis un moixet a dins un contenedor, que això hauria de ser penal, o sigui, si que se trobes a qualque persona fent segon quin tipus d'acte sobre un animal així, d'abandonar-lo segon quin tipus de llocs, això. Nosaltres és una cosa també que s'hi fa molta feina i després s'acura que se té des del primer moment que entren dins el centre.
Mira, mos acaba de comunicar la nostra productora que ja hi ha dos interessats en la família d'acollida. En Mario i en José s'han portat en contacte amb nosaltres precisament per adoptar o tenir a casa en un temps en acollida en aquests animalons. Així que nosaltres que presumim una miqueta de tenir una mica rècord, no?, d'adopcions de moixets, per ventura també servirà per donar possibilitat en aquest cadallets de tenir també aquesta molla, aquesta estima que els fa falta perquè no tenen a sa mare. Així que tothom que vulga se posi en contacte o amb el programa o amb Sonreus, no?
Bé, se pot escriure un correu electrònic a centreproteccioanimal@palma.es i si no, en el telèfon 971-43-86-95, que de les 9 de matí a la 1:30 del migdia se li tindrà, se li prendrà nota i se li explicarà com se pot tramitar per ser a casa d'acollida.
Després... Un curset avançat.
Sí, el que s'ha de dir és que per part de l'equip de Manescals, que ara mateix en tenim tres únic i exclusivament dedicats a felins, se li donarà un suport total, un feedback total. És més, tots els estris, tant les desparasitacions internes, externes, els biberons, la llet, tota la medicació que se necessiti, se fa càrrec l'Ajuntament de Palma i se li otorga o se li dona en aquesta família o en aquesta persona. Això sí, ha de ser major d'edat, ha de ser una persona que s'ha de tenir una mica de compromís i s'ha de fer una petita entrevista amb en Joan mateix, o si no en Naina, o en Pilar, o en la Manescal que estigui de guàrdia, que són excel·lents, són unes persones que són estan superimplicades en aquest sentit, i d'aquí, pues, tota la nostra estem a la seva disposició.
Sebastià, que sapi la gent que si només poden 3 mesos, que una si setmana. Només poden 2 setmanes. O sigui, que no se tracta d'adoptar-lo de forma... No. Que tant de bo, eh? Els adoptin de forma permanent, sens dubte, però que és per donar una mà, donar-li el biberó, aprofitar ara que els nins són de vacances, no? Que pot ser una tasca molt constructiva i molt educativa també per als nins. Jo sóc la primera que sempre defens que no hi ha millor manera d'educar un nin que en companyia d'un animal, no? Probablement me donareu la raó, perquè s'assumeixen responsabilitats també de cara a un futur.
Deixi a mi tant, Marta, també, quan deia en Sebastià Pujol, l'abandonament d'animals.
Exactament.
Alerta, que també els animals tenen un dret, sí. Han de tenir cura d'aquests animals i també trobar-nos un moixet, un contenidor, i pot haver un desastre. Bé, hi ha desastres més grossos, però quan trobes aquell animal indefens dins un contenidor que diu un moixet, diu un ca, etcètera, dius, escolta, no se fa, serà que no hi ha serveis, com per exemple l'Ajuntament de Palma, hi ha la canera de Sonreus, com a mínim que s'aprenguin la molèstia d'anar fins a canera, ho deixin allà, i després ja responsables ja s'encarregaran de que aquest animaló el manco no pateixi.
I si no, que telefonin i tenim un servei de recollida d'animals. O sigui, no hi ha cap tipus de problema. Intentant donar tota la facilitat possible.
Ja no hi ha excuses.
Exactament.
No. Hi ha una canera, tenim un telèfon.
Sí,
i... No m'ha fet servir aquests serveis.
Perdona.
Vull repetir el telèfon, que has donat
El telèfon és el 971-43-86-95. De totes formes, també hi ha unes promocions o unes difusions de xarxes socials que únic i exclusivament tu poses damunt el like cases lactants i ells ja te passen tota la informació de com pots adherir en aquest programa o en aquesta campanya.
Estem just compartint a pantalla 971-43-86-95 totes aquelles famílies que se vulguin adherir en aquest sistema d'acollida de moixets lactants per donar una mà i per surar-los, perquè tirin endavant aquests petits nadons a través de la iniciativa de l'Ajuntament de Palma. Estem molt agraïts a Sebastià Pujol, recordar amb oients i espectadors, el director general de Benestar Animal de l'Ajuntament, i Joan Suau, el veterinari de Sonreus, encarregat de la gestió d'aquestes colònies. Moltíssimes gràcies a tots dos i tant de bo la campanya sigui un èxit. De moment tenim dos oients, no?, que han cridat per donar suport, però segur que al llarg del matí ho faran molt més. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per ser convidada i a la vostra disposició.
Igualment.
I recordeu, 971-43-86-95. 971-43-86-95. Telefonau i podreu ser pares adoptants d'un d'aquests moixets.
Petita pausa per publicitat, tornant tot d'una.
El dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio és cultura. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracte. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
I mitja en punt. Continuem en directe a través de la ràdio, a través de la televisió, en aquest divendres on vos contam que INCA es prepara per viure aquest dissabte una gran jornada solidària.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
Una jornada festiva on s'hi ha volcat una gentada per donar suport a Oriol Campaner, un nen afectat per la síndrome Fox-G1, una malaltia minoritària que afecta el desenvolupament neurològic.
I en aquesta jornada festiva hi haurà una mica de tot. Hi haurà música, hi haurà activitats infantils, esports, gastronomia, la implicació de desenes de voluntaris també que s'hi han afegit. La idea i la voluntat és recaptar fons per aquesta associació Fox-G1 Espanya i la investigació d'aquesta malaltia poc freqüent. Avui en volen parlar d'aquesta jornada i també d'aquestes ganes que tenen d'ajudar en Oriol amb son pare, que és en David. Bon dia, David, com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia a tots. Gràcies. Tot bé, molta feina.
T'anava a dir, no? Imagina que tot a punt per aquest cap de setmana, ja fa setmanes, fins i tot mesos, que sentim a parlar d'en Oriol, d'aquesta jornada festiva i també de la malaltia que té. David, hem sí. conegut la seva història, la vostra història familiar, i hem conegut també com s'ha trobat una possible solució que el podria ajudar a viure d'una altra manera. Així que, David, conta-mos una miqueta qui és Oriol i què suposa conviure amb aquest síndrome i, sobretot, també aquesta esperança que teniu a tocar i que voleu aconseguir per ell.
Bueno, pues, Oriol ara té 15 anys, no? I ens varen diagnosticar en els 2 anys i mig amb una malaltia genètica que en aquell moment no tenia cap possible solució. Simplement teníem el codi, que era Fox-G1. Tot això ha canviat, ha estat molt complicat tots aquests anys. També no pensàvem mai que s'arribaria una possible solució. I ara ja fa 7 anys enrere es va començar una investigació als Estats Units i sí que s'ha donat en la teràpia gènica, que és molt prometedora i que pot suposar molt de canvis en beneficis de tots els nens Fox-G1 i, òbviament, en Oriol.
I aquesta teràpia, entenc, David, que ja s'ha aprovat, ja ha suposat beneficis. Conta-mos un poquet què és el que vos ha arribat de les persones que sí que han pogut tenir accés a aquest tractament.
Bueno, no sé exactament així la informació. Ara s'han començat els ensaios clínics als Estats Units, és una universitat de Buffalo. Encara en tenim informació perquè pràcticament han començat fa unes setmanes.
Ah, que bé.
El segon grup començarà en unes setmanes posteriors, que seran una vintena. Ja nosaltres estem inscrits en aquest assaig clínic, per tant, podria haver possibilitat o no. És complicat, però hi van dir que sí que hi volien participar-hi. I de moment ara la informació, clar, no es té, perquè les dades són molt recents i supos que ens aniran informant, però no sabem encara la data d'informació. Però bé, el més important és que s'hagin començat els assaig clínics, que és la passa decisiva.
Okay, David, aquesta no és la primera iniciativa solidària vinculada a Tots Som Noriol. Què representa per vosaltres veure tanta de gent implicada i que la vostra causa tothom l'ha sentit una mica com la seva lluita?
Sí, bé, ha estat com una ona, però bé, molt positiva, molt refrescant, perquè no ens esperàvem sobretot aquesta resposta solidària i bé, tot el feedback que han tingut. I la veritat és que s'han desenvolupat moltíssimes activitats, tant de forma completament indirecta, vull dir que no les hem organitzades nosaltres. Això també ho hem de dir, que estem superagraïts, perquè també és molt complicat conviure amb Noriol i la veritat que no tenim temps d'organitzar. I la veritat és que estem com a un poc com a, no, superats en el sentit positiu de tanta solidaritat, sobretot bé, nosaltres vivim a la Pobla. S'han fet moltes activitats, s'han recatat molt de fons, però el més guapo és que ha sortit de la Pobla i, no sé, ha estat com això, una ona, però bé, molt gratificant.
Gratificant i també necessari, no?, per poder seguir ajudant a Noriol. Aquesta jornada mobilitza prop de 70 voluntaris i moltíssimes entitats que també s'hi han volgut afegir. Una d'elles, que se va posar precisament en contacte amb nosaltres, per poder fer aquesta entrevista, que és Mallorca Inca Solidària, que també sempre s'afegeix a causes solidàries. Esperàveu aquesta resposta?
Nosaltres amb Inca Solidària estem també supermega contents, vull dir, va ser un contacte casual i la veritat que aquesta feina que han fet, perquè ja fa mesos que estem parlant d'aquest tema, ha estat brutal. Nosaltres els deim que, bé, en la programació com us han compartit i sobretot llista infinita de col·laboradors, mos pareix una feina titànica. I vull dir, estem supercontents, no només nosaltres, sinó també l'associació Fotgeu d'Espanya, que estem en contacte, i crec que tots estem com a, això, com a al·lucinats, en el sentit molt positiu de la paraula.
David, com és el dia a dia d'Oriol? Quines són les petites o grans victòries que aneu celebrant com a família? Com vos organitzeu?
Bueno, la organització, clar, ara ja fa 15 anys i vull dir, ara ja ho tenim com més per mà, no? Però clar, l'Oriol té 98% de discapacitat, vol dir que és completament dependent de nosaltres, però bé, també tenim ja tota una organització de la feina, permisos, etc. També la feina que fa espace, vull dir que hi va espace a escola. I després, bé, jo sempre el deim, i també ho deim la nostra dona, que oferim moltes xerrades d'aquest tema, que al final ho normalitzes, no? I tenim la nostra rutina, com tenen moltes altres famílies, però que sí, amb molta feina, molta dedicació. Però bé, el més important, i sempre ho deim, que Noriol és feliç.
Clar, David, parlaves de la importància de tenir un diagnòstic, fins que vos varen dir que era aquesta síndrome Fox G1. La investigació en malalties minoritàries sovint depèn de l'ajuda social i també del teixit associatiu. Què falta encara perquè les famílies vos sentiu més acompanyades? Vull dir, perquè sempre és un drama quan qualcú de casa està malament, però que qualcú de casa estigui malament i no sabre què li passa o que no pot rebre l'ajuda que la resta reben, encara greuja una mica aquest problema. Què més se podria fer? No sé si demanar més fons per investigació, que les institucions s'impliquessin més amb les malalties minoritàries. Tu, com a persona que ho vis en primera persona, què és allò que reclamaries?
Bé, jo crec que el més important és sobretot tenir codis de les malalties. Vull dir, per exemple, amb Fotgeu se va aconseguir el seu codi de malaltia en el final del 2025. Després també hi ha tota una problemàtica de descodificació. Bé, ara, clar, si m'he fet un expert en aquest tema. I, per exemple, una vegada que se té el codi, clar, depèn del continent on es faci. I per això el més important és tenir un codi universal de totes les malalties minoritàries, perquè si no hi ha codi, no poden haver diagnòstic.
És que si no hi ha diagnòstic... Clar, és que és la primera passa, el poder tenir un nom, no? Ho diuen moltes de les persones que conviuen amb malalties rares, amb malalties minoritàries, que el que se necessita és el nom, no? I una vegada que tens el nom, ja està.
Sí, però a part del nom, que per exemple en el nostre cas es fot G1, després això es vincula amb un codi genètic. I l'important és que els metges, els genetistes, tinguin el codi i que se generi aquest codi, perquè si no, no se pot diagnosticar. I el fet, per exemple, en Oriol no està diagnosticat a Illes Balears, i vol dir que a Illes Balears no s'ha diagnosticat cap OGU, que segur que n'hi ha. I això fa que les famílies no tinguin diagnòstic i es espera que es mengi la cova.
Això no ho sap moltes vegades la gent, no? Que és a través d'aquest codi que això va de forma paral·lela al nom de la malaltia. Això vol dir que probablement hi ha famílies que també tenen aquesta malaltia, que no tenen el diagnòstic, per això parlar-ne dona visibilitat. Hi ha esperances, has parlat abans, David, d'aquest estudi a la Universitat de Buffalo, que ha començat just fa unes setmanes. Volem intentar donar difusió a que això està passant, que pot suposar beneficis per totes les famílies que conviuen amb aquesta síndrome. De quina manera se pot col·laborar? Anem a recordar-ho, perquè el que se necessita és fons per la investigació. Com se pot ajudar en aquesta causa?
Bueno, el tema és que, clar, tota la investigació està privada i, clar, el tema és que se necessita molt de dobbers. Parlàvem en el principi de la investigació de 22 milions de dòlars. Ara mancaven uns 7 milions de dòlars per dur els termes als assajos clínics i també que les famílies puguin fer els desplaçaments necessaris. I, clar, el tema és que, a part de que totes les diades, coses que es fan solidàries, crec que també s'ha de fer feina des del Parlament Europeu, per això hi van demanar, perquè després tot aquest fons no sigui només social, sinó que també sigui del fons europeu, que per això se tenen aquests fons per poder ajudar a totes les investigacions i creiem que és part necessari. I, de fet, la xerrada que van tenir el Parlament Europeu va dirigida a aquest camí.
Recordem, aquest dissabte, dia 30 de maig, a INCA, aquesta jornada solidària Tots som Noriols. Tots som Noriol. Hi haurà moltíssimes activitats, hi haurà una rifa solidària, hi haurà per menjar, des de coses dolces fins a salades, pintacares, ruleta, res, que és un pla perfecte per anar-hi en família i per ajudar a Noriol i a la seva família.
Anotau a les vostres agendes. Dissabte, tothom a INCA dona suport a la família de Noriol. David, és el seu pare. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
I moltíssimes gràcies a vosaltres per la feina.
Igualment. Són les 11:40. Continuem i vos contam encara més coses que compartien aquest divendres. El Mundial 2026, es veurà, no ha començat, però ja té una de les històries virals més curioses de les xarxes socials.
Aquesta història va començar amb una pregunta que es va fer l'influencer argentí Valen Scarsini. Qui és el jugador més desconegut de tots els convocats al Mundial? I després de revisar seleccions i perfils d'Instagram, va trobar el seu candidat perfecte. Nomia Tim Payne i era un defensa de Nova Zelanda.
Fins fa només uns dies, aquest atlet tenia poc més de 4.000 seguidors a Instagram, que ja
n'hi ha,
ja n'hi ha, però va animar els seus seguidors, aquest influenciador, a convertir-lo en el protagonista inesperat del Mundial. I internet va fer la resta, va fer la seva màgia, podríem dir, no? En menys de dos dies, el futbolista neozelandès va passar de l'anonimat a superar el milió de seguidors. El seu nom s'ha omplert de memes, de vídeos virals i comentaris de fans de tot el món, molt d'ells, òbviament, argentins.
La història s'ha fet tan gran que, fins i tot, Tim Payne mateix va escriure a l'influenciador per donar-li les gràcies. I ara, un jugador que pràcticament no coneixia ningú fora d'Oceania, s'ha convertit en una de les cares més comentades abans del Mundial.
Sí, curiosíssim. No, és que estava... Saps el que estava pensant? Ho puc confessar? Estava pensant que tant de bo un influencer mos agafàs a nosaltres. Nosaltres som un programa petit. Aquí només som 6 persones, és veritat, en redacció, més tot el suport tècnic.
Pots enviar un mega d'aquestes influencers.
He confessat el que estava pensant. Quina sort!
T'he vist un pol Lola Flores, una pessetita viera cada espanyol. No tindria un problema.
Però no me diguis, si som quasi indis dins la programació.
Sí, ho som.
Per què no? Si hi ha qualque influenciador que ara mateix mos està veient, que mos ajudi. A vegades no tenim temps per posar coses a xarxes socials, perquè som molt pocs, nosaltres.
Ja, però tu vols ser la Tim Payne de la comunicació illenca.
I per què no?
I
no? Si feim bona feina,
arroba,
veritat.
Que no m'hi hagués tomo, arroba Valen Scarsini.
Què vols agafin, Valen?
Vols saber res de
Tim
Payne? I doncs, mira, té 32 anys, juga en el Wellington Phoenix i va arribar fins i tot a debutar a la Premier League amb els Blackburn Rovers. Però el més sorprenent és que, com a simple idea de TikTok, ha demostrat una vegada més el poder brutal de les xarxes socials, això.
Què pot semblar que abans de no haver marcat cap gol en aquest Mundial, ja en Tim Payne sigui protagonista i sigui viral?
Mos encanta, perquè de més és curro i mos ha, fet gràcies.
Tornem a compartir la imatge.
És curro, però no gaire.
És ben curro.
És a dir, és guapot, sí? Però no és d'aquestes belleses que embafa, que això també està, molt bé.
Home, fas un bon roïssos,
que la foto no li fa justícia.
Fas un bon roïssos, perquè... Joana Maroto.
Fas roïssos, perquè hem de dir que en aquesta fotografia, la descrivim pels oients, segur que no és la millor fotografia de Tim Payne, perquè ningú vol quedar... he fet el gest,
Home, Marta, avui vas desfeta.
No, vaig desfeta, és divendres.
Sí, t'ho he dit jo, és
no,
divendres i anem fora.
Perdoneu, només he dit que en Tim Payne, en aquesta fotografia que hem compartit amb els espectadors...
No ha quedat especialment agraciat.
No ha quedat especialment bé. No ha quedat especialment bé, que segur que té millors fotografies. Era simplement aquesta puntualització.
Ja és que feis un bon ruïssos, però bé, ja està bé
així. 11:44 minuts, una pausa per publicitat. El repàs a les estrenes de cinema, que és divendres.
Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo,
El Gibe, Iniesta, Beckham y Kaká,
Messi, Mbappé, Salah, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, US, England, Germany, France, South Africa, España, México, Japan, Korea, Netherlands.
TV3 Ràdio. TV3 Ràdio és entreteniment.
Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Onze i 46, arriba el moment d'anar al cinema.
Ja mos ha dit Scarlett O'Hara que Puss mai més tornarà a passar fam, i això vol dir que podem parlar de cinema. I començarem per la gran estrena de la setmana per aquesta casa, la darrera pel·lícula de Lolita Flores, Mallorca Confidencial.
Recuperam l'àudio d'aquest tràiler tot d'una perquè ho pugueu escoltar. Sona així. Petits problemes tècnics que mos impedeixen escoltar el tràiler d'aquesta pel·lícula que explica i reflecteix una situació o que trasllada l'espectador a una altra Mallorca.
Així és, aquesta setmana arriba als cinemes Mallorca Confidencial, un thriller criminal ambientat a la Mallorca de 2007. La història ens du fins a Son Canal, un poble marginal dominat per la Xussa, una matriarca gitana que controla bona part del narcotràfic a l'illa de Mallorca. Però tot comença a trontollar quan un projecte urbanístic amenaça el seu imperi i quan la seva neboda, Nanela, surt de la presó amb ganes de començar una nova vida. La pel·lícula juga en dos grans temes, la lleialtat familiar d'una banda i el preu del poder per una altra, i ho fa mostrant una Mallorca molt allunyada de la postal turística en aquest sentit, una illa marcada també per la corrupció, les màfies i l'exclusió social. I ara me fan senyals els meus companys, que vol dir que tenim el tràiler, perquè la partitura de Gone with the Wind, Lo que el viento se llevó, durarà, i escoltarem Mallorca Confidencial. Sona així la pel·lícula.
Petits problemes.
No va bé, no va crec que els,
i no, mostraran només imatge del tràiler.
Exactament.
Cercau-lo, perquè és un gran tràiler.
Sí.
Vos tenim... encantarà.
Ara sí, on cine, vull una oportunitat més. Sona així.
Sona així. Sabían que si querías provisionar, había que hablar con una mujer.
És vera que vostè li ha tocat la loteria 5 vegades?
És vera. Cuando yo cumplí 18 años, ella ya mandaba en Son Canal.
¡Por Son Canal!
Centre comercial, torres de vivendes, hotel...
Els gitanos no deixaran mai.
El director és en David Ilundain, que ja havia destacat pel·lícules com B, la pel·lícula que es va fer sobre el cas Bárcenas, i també Uno para todos, que és un drama molt celebrat, protagonitzat per David Verdaguer, ambientat a una escola. I aquí torna a fer cinema social i polític, però en format de thriller. El gran reclam d'aquesta pel·lícula, més enllà dels paisatges de Mallorca, és Lolita Flores en el paper de la Xusa. Lolita Fiennes, que combina, recorda, música i interpretació, i va guanyar un Goya, actriu revelació, per la pel·lícula Rencor, d'en Alba d'Alejo, i l'han vista en teatre, per exemple, fent La plaça del Diamant, o ara Poncia, que precisament va ser quan la veren a Poncia, que és productor de la pel·lícula, varen decidir que en Lolita fos la protagonista, perquè en una primera instància, l'altre dia escoltava una entrevista, s'havia pensat en Carmen Machi per poder fer el paper de la Xusa, que jo trobo que en Lolita, en aquest sentit, han sortit guanyant. I també hi surt, entre d'altres, en Jordi Sánchez, a qui molt recordareu, per exemple, con sèries com La que s'avecina, que per mi és el personatge pitjor que, caracteritzat de tota la pel·lícula. Jo no sé vosaltres, però a mi la perruca que duia en Jordi Sánchez me va estar despistant durant tot el metratge. Jo no podia entendre aquella rata morta que duia damunt el clotell, aquell però, perquè no quadrava, perquè no estava molt ben aconseguida. És l'únic emperò que puc posar en aquesta pel·lícula. De vora Lolita hi trobarem Asia Ortega, coneguda sobretot per sèries com El internado, Las cumbres. També hi apareixen, com comentava, Jordi Sánchez i també Elena Furiase, la seva filla, que comparteixen una escena, la de l'autobús, i ets a Baimallar, allà mar i filla, doncs, fent feina plegades. Què n'ha dit la crítica? Hi ha opinions dividides, alguns mitjans destaquen l'ambientació i les interpretacions, sobretot la de Lolita, mentre que d'altres creuen que la pel·lícula no acaba d'aprofitar tot el potencial social i polític que planteja aquest guió. Si t'agraden els thrillers, com La infiltrada, Celda 211, o històries de màfies familiars en rerefons social, t'agradarà aquest Mallorca Confidencial, que nosaltres vàrem anar a la premier de dimarts i en varen sortir encantats, tots tres.
Sí, a mi m'agrada molt, i és proper precisament d'en Asia Ortega, evidentment destacant sempre i per damunt de totes d'en Lolita, que és la més coneguda i és la que més molts estira, però jo he de dir que en Asia Ortega, que fa Danela, la neboda de la Xusa, m'agrada molt, m'agrada bastant, i pens que farà carrera aquesta lota, bé, que dic que no serà la darrera vegada que en parlem, i bé, evidentment també m'agrada la pel·lícula, sí, sí.
És la primera de les propostes, però tenim més, Joana.
Sí, la segona proposta d'avui té una parella protagonista de Pinyol Vermell, i podríem dir, són na Zendaya i en Pattinson. Sona així, és el tràiler de drama.
Listo, sí, giro. Bien, la boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
¿En el discurso?
Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
Sí.
Vale, ¿y de la primera cita?
Sí, claro.
¡Mierda!
No es obligatorio hablar.
The Drama és una de les estrenes internacionals més comentades. És una pel·lícula del director noruec Christopher Borgli, qui molts recordareu, per exemple, per Sick of Myself o Dream Scenario, una sàtira surrealista protagonitzada per Nicolas Cage. Ara sí que parleu, perquè m'estic ofegant i morint directe tampoc me faria ganes. Sou fans d'en Pattinson?
M'agrada més de Zendaya que en Pattinson. És qüestió de gustos, però Marta, tu sí que t'agrada bastant en Pattinson,
sí,
no?
Sí, la veritat és que sí. Tota la saga de Crepúsculo. Sí, és un actor que... Batman, per exemple, no? Que ha sabut posar-se en diferents papers, no? I sortir dels clixés.
Que no ha tingut un paper molt habituals. Destacat, però també ha sortit, que jo l'he vist molt, en Harry Potter, que també
exacte,
era una de les sí. pel·lícules... Exacte.
Que era més secundari, no? Quan va començar Harry
Cedric,
Potter. No?
Agua para elefantes, també.
Sí, ell feia de Cedric i era Harry Potter i el calze de foc, que és quan té aquell tornat. La quarta pel·lícula, si no vaig errat.
Era un Hufflepuff, me confirmen.
Sí. Gràcies en els companys de realització per haver enfocat mentre jo bevia aigua perquè Balears estigués tranquil·la i sapigués que he sobreviscut. Ara ja ho explico. Aquí hi ha un canvi de registre, o més ben dit, canvi de registres per lo que fan al cinema d'aquest director, d'en Christopher Borgli, i trobam allò que comença com una comèdia romàntica sobre una parella a punt de casar-se, però tot fa un gir molt incòmode durant un joc entremig quan ella, na Zendaya, revela un secret del passat que posa en crisi totes les relacions. Com ara, per exemple, vosaltres que estàu enamorades i casades o rejuntades en so contracte que vulgueu, a un sopar entremig descobriu que la vostra parella té un secret terrorífic. Clar, què faríeu?
Un secret... clar, depèn del secret, eh? Està clar que, evidentment, una cosa pot ser molt greu per jo i per tu no, però
sí,
clar...
No diré res per no fer spoiler. Els protagonistes, ja ho deien, Joana, són dues grans estrelles, Zendaya i Robert Pattinson. Zendaya continua demostrant la seva vàlua, du molt bona trajectòria, sobretot molt bon any, Euphoria, Dune, Challengers, i Robert Pattinson, ara ho dèiem, sota la nissaga Moonlight, és a dir, Crepuscle, llavors també va fer de Batman, Good Time, o la darrera pel·lícula que ella va fer d'un far, que se deia The Lighthouse. Ara bé, la pel·lícula també ha generat molta polèmica. Alguns crítics consideren que ha estat un tema molt delicat de manera provocadora i arriscada, que és aquest secret que no desvetllarem. Per cert, hi ha una sessió en el Cine Ciutat, en Susana Iborra, la nostra col·laboradora, que serà l'encarregada de comentar la pel·lícula quan acabi. La crítica, molt dividida, hi ha qui considera que és una de les pel·lícules més atrevides de l'any, hi ha qui pensa que la provocació pesa per sobre del relat, però tothom coincideix en una cosa. És impossible sortir indiferent d'aquesta projecció. Si t'agraden pel·lícules incòmodes, drames psicològics moderns i directors com Yorgos Lanthimos o Ruben Östlund, segurament t'agradarà aquest de drama. Tens de parlar d'una pel·lícula més? Sí, idò, darrere...
En titulars, malament que siguin titulars, clar que sí.
Idò, el titular és que també s'estrena el caso Ubener, una pel·lícula basada en fets reals que explica una història molt poc coneguda de la resistència contra el nazisme. També, si vols agraden les pel·lícules històriques, el caso Ubener pot ser una molt bona opció.
Tenim una notícia també de darrera hora que no deixa de ser cridanera, perquè un alumne de 16 anys de l'Institut d'Educació Secundària de Bendinat ha estat detingut després d'encaronar amb una pistola simulada una conductora per robar-li el cotxe. És una notícia de la qual just mos hem fet ressò. L'alumne havia partit del centre escolar botant una valla i ha encaronat la conductora, en aquest cas d'un cotxe negre, amb una pistola simulada per intentar robar aquest vehicle. Un agent de la policia local de Calvià, que just estava regulant el trànsit, ha presenciat l'escena i ha reduït aquest alumne. És una notícia de darrera hora que compartim amb els espectadors i també amb els oients, i de la qual podrem ampliar els detalls. Segurament ho faran també els nostres companys dels serveis informatius. Moment per als esports. Que passeu un bon cap de setmana,
igualment,
companys. Tot un esports. Que, per cert, estem molt cansats ja de patir amb l'actualitat sí. esportiva.
Sí, patir i molt, el que passa que ara comença la reconstrucció, que també és important tant al futbol com a la vida, no?, després de patir tant. I qui vol posar la primera pedra en aquest nou Reial Mallorca, en aquest cas, és Martín de Michelis, que seguirà com a entrenador del Reial Mallorca, ha firmat fins en 2028, i d'ell dependrà, entre d'altres, que el Mallorca torni a la primera divisió. I avui de matí hi ha un futbolista que ha dit que es vol quedar, i no és altre que Johan Mojica, que ha enviat una carta mitjançant les seves xarxes socials, ha enviat un missatge i ha dit que el seu desig és seguir a l'estadi de Somos, és seguir amb el Reial Mallorca. I qui, i de qui em devora que passarà és amb Veda Murici. Veda Murici aquesta setmana pot ser una setmana clau per saber si Murici finalment i doncs se'n va en el Fenerbahçe com tot apunta o quin serà el seu destí. Per altra banda, aquest diumenge pot ser històric pel futbol balear. El Poblense i l'Atlètic Balear sortiran al camp amb un mateix objectiu, certificar l'ascens a la Primera Federació. Anem a veure si els dos equips aconsegueixen aquest ascens en els seus partits, un partit que els viurem aquí a IB3 Ràdio. I avui vespre tenim futsal, perquè el Palau Futsal s'estrena al play-off pel títol de Lliga. El conjunt mallorquí s'enfrontarà al Manzanares, un partit que també el podreu viure aquí a IB3 Ràdio.
Bon cap de setmana, Juanga.
Igualment.
Repàs també el contingut del programa del dia. Menorca, Clara i Mamí, bon dia.
Bon dia, avui saludarem a Cristina Romero, la vicerectora d'Estudiants de la Universitat de les Illes Balears. Amb ella volem ratllar de les novetats dels exàmens de selectivitat, els nous sistemes per evitar que els estudiants facin trampes. Ja ho sabeu que aquest dimarts els estudiants ja estan convocats en aquests exàmens. Després saludarem a en Joan Taltavull, director d'Espedra Viva, que ens presentarà les novetats d'aquest festival que torna enguany i la programació ja la tenen a punt. És divendres, farem un repàs per la crònica social menorquina amb en Silvia Pons.
I Nieves García, Divisa i Formentera, bon dia.
Bon dia, Marta. I nosaltres avui farem un munt de propostes culturals i d'oci als nostres oients perquè les puguin gaudir en aquest darrer cap de setmana del mes de maig. Començarem amb la recomanació literària del poeta i periodista Juli Herrat i continuarem amb les propostes musicals que ens farà el multiinstrumentista Pere Navarro. Després ens posarem al dia de l'actualitat esportiva amb el nostre company Raül Medrano i acabarem repassant l'agenda cultural i d'oci amb la nostra companya Ivonne Aranyó.
I acabam amb els continguts del dia a Mallorca. I Jaume Noguera, bon dia de nou.
Començarem parlant de les diferències que hi ha entre les oliveres d'Esplai i les oliveres de Tramuntana. Després parlarem de nous cursos d'hostaleria que se poden fer a Palma. Falta molta mà d'obra, així que pràcticament incorporació immediata. I també felicitarem la doctora Mar Leza, que acaba de guanyar un premi a Eslovènia per la seva investigació en les Balears. I amb en Xavi Oliver viatjarem a Alemanya.
Bon cap de setmana també. Igualment. Per tu i a tots els nostres oients i espectadors. Tornem dilluns. Gràcies per seguir-nos.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia. Presó provisional per a 5 dels 6 detinguts dimecres passat a l'operació antidroga al barri de Songoldeu, a Palma. La Policia Nacional dona per desarticulat aquest grup després de mesos d'investigació.